Aquesta banda sonora és tan extraordinària com la pel·lícula. D'un compositor polac, Morfanj Wojciech Kilar, el compositor de la banda sonora del Dràcula del 1992 de Francis Ford Coppola, el Dràcula de Gary Oldman. Hi ha tres Dràcules que s'han de veure. Després anirem al del festival, que és el del 1931, el de Bela Lugosi, l'home que va acabar boig pensant-se que era Dràcula, el Dràcula en blanc i negre, un Dràcula de color extremat, que és el del 1958, el de la Hammer, el de Christopher Lee, que va tornar a posar el personatge, i finalment el Dràcula del 1992, el Dràcula de Francis Ford Coppola. I al quart Dràcula n'hi ha un munt de Dràcules, Però, és clar, aquest festival en portava dos i avui alguns ja l'han vista, perquè, evidentment, les primeres projeccions ja s'han fet, però avui és el dia del Dràcula de Luc Besson. Carles, bon dia i bona hora.
Bon dia.
L'estàs esperant, també.
Estic esperant, tinc ganes, a veure.
I en Carles ja ha rebut crítiques de totes bandes.
Sí,
els
sí.
Que creuen que encara que estigui molt inspirada en Coppola els hi ha agradat molt i li compren, i els que diuen que això és una còpia absolutament innecessària. Luc Besson, que va dir que ni era fan de les pel·lícules de terror ni era fan de Dràcula, però que de la història original li agrada molt o va captivar el vessant romàntic, i per tant aquest és un Dràcula que penja molt de la història romàntica més que de la història truculenta que tots coneixem, no?
La de Coppola també era una història també. Molt romàntica, o sigui, bàsicament era una història d'amor. Veient les imatges al tràiler, pares certs moments al tràiler
i dius on soc, on soc.
I a mi em costa entendre que ningú hagi dit escolta, però això voleu dir que no s'assembla massa a el que va fer en Coppola? Veurem, i el tràiler jo per mi que és que després quan veiem la pel·lícula ja decidirem, però l'han muntat d'una manera que et recordi directament el Dràcula de Coppola, per si potser algú cola i diu doncs si és una mica semblant allò, doncs entraré.
També és veritat que no sé si és probable, potser no, perquè quan estem parlant d'un festival de gènere, evidentment el públic s'ho ha vist tot, però no sé si hi ha bona part d'una generació que potser no ha vist el Dràcula de Coppola, que han passat 33 anys d'aquell Dràcula.
Hi ha molta gent, o sigui, la gent que anem al festival, d'això jo estic segur que la majoria de gent l'ha vist o la coneix, però parles amb molta gent i molts et diuen, o sigui, els hi queda molt lluny.
És que
són 30 anys i potser coneixen més o tenen més la memòria el Christopher Lee, encara que no hagin vist la pel·lícula,
sí,
també, la imatge de Dràcula... la tenen més present, els dius que és Gary Oldman i es queden com, Gary Oldman va fer Dràcula? I no saben relacionar-ho.
És que el Dràcula de Christopher Lee al final és com el Pare Noel de la Coca-Cola.
Exacte, sí.
Que és la imatge arquetípica de Dràcula,
Sí, sí.
Per Christopher Lee, que tenia aquella alçada i a part amb aquella túnica, tot plegat. Gary Oldman és un altre registre de tot,
sí.
A part allò de la llengua i tota aquella escena tan d'això. Bé, avui protagonista Dràcula, demà a veure què ens diuen en Carles. Ahir que el festival atorgava la màquina del temps a Ben Wheatley. I ahir què vas veure?
Doncs vam veure...
Bueno, comença per l'horrorosa.
Bueno, l'horrorosa, almenys per mi, és Opus.
Tan bo que John Malkovich, sí, i diu que aquí està fatal.
És que a mi em va fotre fins i tot vergonya aliena veure'l amb un paper d'estrella del rock retirada, pensant-se el que no és, una mescla entre David Bowie, Elton John i no sé, una mescla molt estranya, amb una pel·lícula que pretén ser moltes coses, amb una, això sí, una direcció de producció molt ben feta, molt que llueix molt,
sí,
però que després es queda amb una història molt absurda i sobretot molt mal interpretada i que no va enlloc, una història de sectes i, bueno.
Per tant, per resumir-ho, si Benedict Cumberbatch ha estat el millor, John Malkovich ha estat el pitjor.
És que jo crec que és d'aquelles pel·lícules que...
innecessària.
Vinc a cobrar el xec I ja està.
Què passa?
I poseu-me, que m'he de posar unes botes de tacó de 20 centímetres? Me les poso. Que m'he de posar un abric amb plumes? Me la poso. El xec, al final,
sí.
Ho compensa tot.
Allò d'ho faig sense massa escrúpols, no miro massa endavant,
exacte,
i que passi el que sigui. Bé, doncs, la pitjor que va veure ahir, i probablement la pitjor que has vist fins ara.
De moment, sí.
Opus.
De moment, sí. Després també vam veure la del Ben Whitley.
Anava a dir, fem un parèntesi aquí per això, eh? Aquesta és la visió d'en Carlos.
Sí,
perquè
sí,
en el festival ja ho saben, que no sé si deu passar a tots els festivals, però hi ha defensors aferrissats
sí,
de les pel·lícules i detractors aferrissats de les pel·lícules. I això és el que hi ha també al Festival de Sitges.
A mi m'agrada molt llegir això. Quan acaba la pel·lícula, llegir
a veure què passa,
Twitter, i et trobes un tuit que et diu...
Meravellosa, tal...
Tremenda, i el següent et diu... Quina castanya, ja, és impossible.
Per tant, al cabàs de les castanyes d'en Carles hi ha opus.
Sí.
La pel·lícula de Ben Whitley.
Ben Whitley, a veure, és el que comentàvem ahir, és un director que t'agrada el que fa, perquè és que si no t'agrada... Jo crec que ahir va venir a... O sigui, les seves pel·lícules venen a trolejar la gent. A veure si ets capaç d'aguantar el ritme, si ets capaç d'aguantar el que t'explica, si ets capaç d'entendre alguna del que t'explica. Hi ha gent que això li sembla meravellós, que acaba la pel·lícula, no entén res, i li sembla una fantasia.
Em portes uns quants dies, amb això de les pel·lícules de gent que no entén res?
Sí, és que d'aquestes n'hi ha...
Jo no sé si és això el cine d'ara, però és allò de la pel·lícula que surt la gent i no entén res, si per la forma de narrar o per la història que es narra.
Abans se'n deia d'això de l'art i ensaio.
Exacte.
Ara jo crec que...
La gent que sortia del cine deia, va, és que no ets capaç d'arribar...
Exacte, sí, abans et miraven com amb superioritat.
Ets capaç d'arribar aquest llenguatge,
més. Ara també hi ha gent que diu, és que és igual, no entès res, però jo m'ho he passat bé.
D'acord.
M'ha agradat, i el que he vist, i no entès res, però...
La de Ben Whitley entraria dins aquesta categoria.
La de Ben Whitley categoria. Entra en això, és una... Jo ja dic, no, jo la penso ara, encara no sé de què va. I jo crec que és això, que va venir, que és un director que troleja la gent. Ell fa pel·lícules i després, pues, bueno, li dona la màquina al temps.
Sí.
I
seguidors fidels.
I sí, gent contenta.
Per tant, què t'haig de preguntar? Si la pel·lícula està bé, si val la pena?
És que no ho sé. Jo, a veure, d'aquestes pel·lícules
també, eh?
sí que jo crec que són pel·lícules que has de veure i crear-te la teva pròpia opinió. Bueno, que en general sempre has de fer això, no? Però amb aquest tipus de pel·lícules jo no et puc dir, és una merda o és dolentíssima.
No posar-hi massa perquè, criteris de valoració.
Perquè és una valoració tan personal i entrar en un joc tan personal que, no ho sé, millor que la vegis o que l'intentis veure o que algun dia et vingui de gust. Que ja et dic, a mi me la posa un dia a casa...
I no seria el primer que miraries?
No. També és veritat que ahir la van fer que a les 3 i mitja del migdia...
I és una hora complexa,
eh? Hora de la siesta, eh?
Sí, és una hora complexa.
És una hora complexa i jo crec que molta gent que va sortir dient, oh, meravellosa,
es va passar la meitat de la pel·lícula dormint. Què més hi afegim?
Vam veure? Sí, vam disfrutar de la nova del Park Chan-wook, No Other Choice, que és una versió d'un... En Costa Gavras em sembla que va fer una versió l'any 2005-2006 d'aquesta mateixa història, en la que un empresari intenta acabar amb tots els seus competidors per ser
l'únic.
Com totes les pel·lícules coreanes, per mi, un palet llarga. Massa, sempre acostumen a ser llargues, però el Park Chan-wook sí que és un director molt contundent i el discurs que fa sobre el consumisme, sobre... les empreses i tot això és molt potent. Molta gent al sortir la comparava amb Paràsitos. Jo no sé, tampoc cal picar a l'amunt, però sí que és una molt bona pel·lícula i d'aquestes que se'n parlarà, perquè el director és cada vegada que fa una pel·lícula és tot un aconteixement.
Uh-huh. Més.
Una que potser... dues que potser no encaixen al 100% o no encaixarien gaire en el que és una secció oficial del cinema fantàstic, perquè fantàstiques no són, estan, i jo crec que totes dues poden acabar rascant fins i tot premi. Una és La plaga, de Charlie Porlinger, que és una pel·lícula sobre el bullying, sobre un campament d'adolescents de waterpolo,
sí.
amb el que un grup d'alumnes fan bullying a un altre, que està superben interpretada, sobretot, o sigui, només apareixen adolescents,
sí.
Un sol intèrpret adult, que és el Joel Edgerton, que fa un paper molt, molt residual, però el pes de la trama cau sobre els nens, que ho fan esplèndid. Se'm deia també que potser seria un premi conjunt, podria ser un premi conjunt a l'actuació, i parla molt del que és el bullying. És una pel·lícula crec que s'hauria de passar molts instituts.
D'acord.
Perquè entra molt a dins el que és el
però,
tema.
Però és a dir, no és una pel·lícula de gènere, però en
no
canvi és una
gènere.
Pel·lícula que en el seu tema val molt la pena de veure.
Exacte, sí. Pots rascar-li que és de gènere perquè el títol aquest de La plaga és hi ha un dels nens que té una mena d'afecció cutània,
sí,
i que li fa sortir com unes ronxes... I bueno, potser per aquí pots dir és body horror, és... Bueno, la podem agafar per aquí. Però jo crec que és una pel·lícula que
té més valor,
té més valor
per la reflexió que deixa.
I com
que no
ho fa,
pas,
com... que a més és bastant crua i bastant directa i està molt ben rodada i és molt força interessant.
Mm-hmm. Aquesta una i l'altra?
I l'altra és Si pudiera te daria una patada. Que és una pel·lícula sobre una dona que està molt estressada. Ha sigut mare, està molt estressada, és la Rose Byrne i fa una interpretació també magnífica, però tampoc és una pel·lícula de gènere, fantàstic. És una la dona que té els seus problemes, la vida se l'emporta per davant perquè li supera tot i està rodada d'una manera molt, molt directa, amb càmera molt a prop del rostre de l'actriu, però és això, no hi ha cap element fantàstic més enllà de que la dona està estressada i està...
Una situació d'angoixa personal.
Exacte, vaja. Una angoixa constant que fa, li fa tenir una vida molt, molt, molt al límit. Però és una bona pel·lícula, divertida, molt, molt cínica, i la Rose Byrne està també... Si l'altre dia parlàvem del Benedict Cumberbatch, jo crec que aquí ella està també esplèndida.
Si pudiera, te daria una patada.
Sí, el títol també és força
és també,
contundent.
Sí, sí. No pensin més del conte. La pel·lícula, Si pudiera, te daria una patada. Per avui, a part de Dràcula, evidentment...
Per avui tenim... recordeu fa 2-3 anys que va guanyar el festival una pel·lícula que ningú havia vist, que ningú va veure en les projeccions, que ningú la tenia a les quinieles, que era Sisu. Doncs se n'ha fet una segona part. I Sisu, Road to Revenge, us podeu imaginar...
Camino de la venganza.
I que... Nosaltres l'hem vist ara al passe de premsa i que és un festival.
Sí?
És d'aquestes...
Un festival de gènere, eh? És a dir, pels fidels...
Aquí sí que hi ha sang, fetge, morts, explosions, caps esquinçats...
La sessió és un 1:15 del matí, no?
1:15 del matí.
Ah, estupendo, home.
Sí. Aquestes
són pel·lícules... aquella gent que hem vist que anaven d'això a primera hora, anaven a veure aquest festival.
Aquestes hores va haver una pel·lícula d'aquestes perquè...
Perquè, sí, sí, si no et desperta el cafè, et desperta
això. Si et posen la del Ben Whitley, no. Però una d'aquestes et despega. I aquesta serà d'aquestes que la gent aplaudeix i crida, i bueno, aquesta estarà molt bé. I després també tenim una, ens anem a un costat totalment diferent, una pel·lícula que es diu Un fantasma útil, dirigida per, a veure si ho dic bé, Ratchapum Bombunkanchok, que és un director malaisi. I que és, la premissa és un home, la seva dona es mor, es podria reencarnar amb qualsevol cosa, però li dona per reencarnar-se amb una aspiradora.
La dona.
I llavors l'home doncs acaba tenint una relació particular...
Ja és ben cert que hi ha arguments delirants.
Sí,
la dona reencarna amb aspiradora.
Una aspiradora. I l'home acaba tenint una relació amb aquesta aspiradora en tots els sentits.
Amb tots els sentits, amb una aspiradora. Anava a preguntar-te si és de l'aspiradora d'escombra,
sí,
o és de...
Perquè la foto que he vist és d'aquestes manuals, d'aquestes típiques...
Típiques,
sí,
eh?
Sí. D'acord. No és una rumba.
Déu meu.
I pels que són fans de bueno, els que siguen les pel·lícules asiàtiques, els directors de Malàsia fan pel·lícules d'aquest estil que són denses. A veure, aquesta dura 130 minuts.
Dues hores i 10 minuts?
Jo no sé si...
Una relació amb un aspirador.
Aquesta història dona per tant, però... I també la fan una hora a les 2:15, que també, segons com...
A un quart de 3 de la tarda?
Segons com, també...
Uf.
Serà complicat,
però... Si l'aspiradora fa soroll, potser...
Sí, això.
Déu meu. Això és el que hi ha per avui, a més, òbviament, d'aquest Dràcula de Luc Besson, esperat amb expectativa. Demà, més. Carles, gràcies.
Gràcies.